Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 22 de febrer del 2026, bufetada dels aranzels a banda. Ara feia dies que Donald Trump no s'enduia empresonat cap president d'un estat sobirà ni amenaçava la integritat territorial d'un continent volent-se quedar por lo civil o por lo criminal, com deia Eduardo Inda durant l'etapa del Madrid de Mourinho, una illa tan estratègica com Groenlàndia. Però Trump, com el carter d'aquella pel·lícula de Jack Nicholson, sempre truca dues vegades. Ara tots els focus estan posats en l'Iran, ultimàtum inclòs, amb tot el que això implica per la regió. Perquè l'Iran és una tecla d'aquelles que, si es toca, salten uns quants resorts a la vegada. Mala peça al taler. L'Iran té més de 90 milions d'habitants, un patrimoni cultural incalculable, un règim que menysprea les dones, una relació més aviat distant amb la democràcia liberal, no deixa de ser una teocràcia governada pels ayatoles, i moltes ganes de convertir-se en potència nuclear per amenaçar Israel, el seu enemic de tota la vida. Entrar-hi és convertir l'Orient Mitjà en un vesper. I què és més intel·ligent? Aconseguir un canvi de règim des de dins, impulsat per les dones que volen veure reconeguts per fi els seus drets, o entrar-hi com si fos Hollywood? Amb Trump, com més focs artificials, com més soroll, millor. Ha plogut molt des que Barack Obama va arribar a un acord amb l'Iran per limitar el seu programa nuclear i, a canvi, aixecar les sancions econòmiques al règim. Trump, que es ven com a negociador, però només entén el llenguatge de la força, sempre va veure en aquell acord un senyal de debilitat indigne d'una potència militar com els Estats Units. El problema és que, quan s'actua per la força, es corre el risc de vèncer sense convèncer, encara que això a Trump li rellisqui. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia.
Donald Trump apuja els aranzels a les importacions anunciats després que el Tribunal Suprem tombés els gravàmens que havia imposat en el seu primer any de mandat.
Sí, divendres va dir que serien d'un 10%, però s'ho ha repensat i ara els ha pujat al 15%. Europa estudia si respon amb sancions.
Esquerra frena la negociació dels pressupostos catalans fins que la Moncloa garanteixi que Catalunya podrà recaptar el 100% de l'IRPF.
El govern de Salvador Illa està molest, però afirma que treballarà de valent per aconseguir un acord amb els republicans. El PSOE segueix negant-se a transferir aquest impost.
Un sense sostre mor al carrer a Badalona.
És la segona mort al carrer d'una persona sense llar a la ciutat des de principis d'any i ha reobert el debat sobre si cal recuperar un alberg per a persones sense sostre al municipi.
Es manté la bretxa salarial de gènere a la Unió Europea en el 13% per tercer any consecutiu.
O dit d'una altra manera, per fer la mateixa feina, una dona treballa de franc des del 15 de novembre fins a final d'any.
El Barça de bàsquet queda fora de la final de la Copa del Rei després de perdre la semifinal contra el Baskonia de 3 punts, 67-70.
Amb un últim quart en què el Barça va desaprofitar 10 punts d'avantatge i només va anotar 9 punts. El tècnic Xavi Pascual assegura que van jugar fatal aquest últim quart i lamenta que arribaven molt justets físicament a aquesta Copa.
Albert Benet, el Barça de futbol avui pot tornar a ser líder de la Lliga després de la derrota ahir al Madrid al camp de l'Osasuna per 2-1.
Amb dos gols que van necessitar la revisió del VAR, ja que inicialment l'àrbitre ho havia vist d'una altra manera. Avui, a un quart de cinc, Barça-Llevant. Derrota també ahir de l'Espanyol al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 4-2. Vuitena jornada seguida sense guanyar.
Oriol Cardona acomiada els Jocs d'hivern amb una segona medalla, aquesta vegada de bronze.
A la prova de relleus d'esquí de muntanya, fent parella amb la granadina Ana Alonso, és el primer català que aconsegueix dues medalles en uns Jocs d'hivern.
Primavera, primavera. Jofre Genoé, bon dia.
Bon dia i bona hora. Doncs sí, avui continuarem amb aquesta flaire de primavera. Ahir es van assolir valors de 20, 21, 22 graus, fins i tot, no gaire lluny d'aquí, a Viladecans, per exemple. I bé, avui doncs, no es prenen canvis en aquest sentit. Cal dir que aquesta matinada les temperatures doncs, són molt irregulars. En alçada han pujat a muntanya, clarament, amb poques glaçades, però en canvi a les fondalades les glaçades s'han incrementat una miqueta. Però bé, tot això donarà pas a un ambient, com dèiem, primaveral i suau, amb aquest contrast notable entre el dia i la nit. I bàsicament sol, algun núvol prim poc important, i potser al llarg de la setmana vagin apareixent alguns núvols baixos, costaners, algunes boires a l'interior, però almenys fins dijous ben bé continuarem amb l'anticicló.
Avui el suplement.
Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Núria Orriols i Carles Monguilot. Avui amb connexió amb Veneçuela per conèixer la nova vida de Tito Álvarez, deixa Catalunya i el taxi per amor i s'instal·la a l'illa Margarita. A veure què ens explica el Tito d'aquesta nova vida que està emprenent. Hi ha diferència horària. A les 9 del matí, que és quan el volem trucar, són les 4 de la matinada, ens ha promès que s'ha posat un despertador. A les 10, Benet Salellas, advocat penalista amb un munt de causes a les espatlles. Al seu armari deu guardar unes quantes togues. Les ha fet servir per defensar Jordi Cuixart al judici del procés, la família d'Helena Jubany, encausats pel tsunami democràtic, o, més recentment, l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, implicat en la trama Koldo. Advocat per herència familiar, diputat de la CUP al Parlament de Catalunya entre el 2015 i el 2017, i a les estones lliures, novel·lista, perquè acaba de publicar Els jardins de la Nora. És una història que ens trasllada a la Girona de l'època franquista a través dels ulls d'una nena austríaca. Avui ens la vindrà a explicar a partir de les 10. A la Setmana Tràgica, avui el politòleg Toni Rodon ens farà un retrat dels Therians, aquestes persones que se senten animals, i com l'extrema dreta els utilitza per criminalitzar altres col·lectius minoritaris que, en aquest cas, sí, pateixen discriminacions severes. Marina Laminos, al Malalts de Ràdio, recorregut a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio, a l'Eclipsi, avui les nits de Guille Milkewi, l'ànima de la Casa Azul. A les 12, la Rosa Rodon i la Marta Ferrer ens portaran els millors restaurants i les pel·lícules, i acabarem, com sempre, amb el Roger Mas i el David Caravent, el seu particular, demà ho deixo. 7 i 7.
L'informatiu del suplement.
Els aranzels de Trump generen el caos entre els líders internacionals i els empresaris d'arreu del món. Ara, el president dels Estats Units augmenta la tarifa global un 10%, anunciada divendres, ara un 15%, com a resposta al revés judicial del Suprem, que li ha anul·lat els polèmics aranzels imposats a l'abril.
Amb una diferència de 24 hores, Trump ha augmentat, per tant, els aranzels un 5% en un nou gest d'improvisació que ha provocat confusió a nivell mundial. Europa ha reaccionat amb cautela, però estudia com respondre amb sancions a la política comercial de la Casa Blanca. De fet, demà el Parlament Europeu es reunirà per decidir si ratifica el tractat de comerç que Washington va acordar amb Washington l'any passat.
La negociació dels pressupostos de Salvador Illa troba el fre d'Esquerra. Els republicans refreden la possibilitat que Salvador Illa pugui aprovar els comptes abans de la Setmana Santa, tal com volia el govern.
Sí, Oriol Junqueras exigeix al PSC que utilitzi la seva influència perquè el govern espanyol compleixi els compromisos pactats i permeti que Catalunya pugui recaptar l'IRPF. Tot i així, el líder d'Esquerra estén la mà per continuar parlant.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària. Però Esquerra Republicana no s'aixeca mai de la taula de negociar. No negociarem els pressupostos en aquests moments i en aquestes condicions, però podem negociar moltes altres coses.
El govern demana confiança i responsabilitat a Esquerra i assegura que treballarà de valent per poder tancar un acord. El president Salvador Illa, en una entrevista avui al diari El País, reitera el seu compromís amb els acords d'investidura, i el conseller de la presidència, Albert Dalmau, deia ahir aquí al suplement que trobaran la via per tancar un acord amb els republicans.
El govern pretén tirar endavant pressupostos i pretén tirar endavant pressupostos lligats amb els seus socis d'investidura, i per tant ens deixarem la pell per tenir acords lligats i tenir pressupostos. El país no es pot permetre no tenir pressupostos. Seria una irresponsabilitat, i ara és moment de responsabilitat de tots plegats, del govern de complir els seus acords com els està complint i dels seus socis d'acompanyar-nos per fer que el país funcioni.
Fonts del govern apunten a aquesta emissora que les paraules de Junqueras han generat un cert malestar i un clima de desconfiança. Recordem que el govern espanyol es nega a transferir la recaptació de l'IRPF a Catalunya i es remet als acords de la Comissió Bilateral. Hisenda assegura que aquesta posició no és nova, que sempre s'hi han negat i que sempre han estat molt clars amb Esquerra sobre aquesta qüestió. I des de l'oposició, Jordi Turull ha criticat el lideratge de Salvador Illa. El secretari general de Junts assegura que al president li falta ambició i veu pròpia.
El president Illa torna a la feina, però el seu lideratge continua de baixa. Molta retòrica, molta propaganda, però cap compromís real.
I mentrestant, el PP portarà al Tribunal Constitucional la llei que han pactat el PSC i els comuns per frenar la compra especulativa d'habitatge.
Aquest era un dels requisits que posava Jéssica Albiach per donar suport als pressupostos, i la idea és que entri en vigor abans de l'estiu. El líder dels populars de Catalunya, Alejandro Fernández, adverteix que si el ple del Parlament ho aprova, hi presentaran recurs.
Ara s'han tret de la màniga, amb suposades bones intencions, això de limitar o prohibir la compra especulativa. Per ells, compra especulativa és que tothom és un especulador menys ells. I ja van avanço que això, a banda de ser un atac inacceptable a la propietat privada, ja anunciem que portarem al Tribunal Constitucional aquesta mesura absolutament inacceptable.
Fernández afegeix que les esquerres estan destruint el mercat immobiliari fent polítiques intervencionistes i diu literalment que estan cubanitzant el mercat de l'habitatge a Catalunya i a Espanya.
Ha mort una segona persona sense llar a Badalona des de principis d'aquest any i l'entitat social Badalona Acull retreu a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que negui la necessitat d'un alberg per persones sense sostre al municipi.
El portaveu de Badalona Acull, Carles Segués, critica la intransigència de l'alcalde amb aquesta qüestió.
Si fem cas a les paraules que fa dos dies, tot just, García Albiol manifestava públicament i amb un cert, una certa prepotència i gairebé orgull de dir que no es tornaria a obrir l'alberg de Can Bofill. Des de Badalona Acull seguim reivindicant com una obligació i una necessitat imperiosa disposar d'un alberg que pugui atendre aquestes necessitats.
L'avís de la mort de l'home el va donar una veïna que va trobar el cos sense vida ahir entre cartrons al carrer Ferrer Bassa de Badalona. La policia descarta que es tracti d'un crim perquè no presentava signes de violència. A Catalunya, més de 6.700 persones viuen al carrer, segons dades de la síndica de Greuges.
I ara una altra dada negativa que ens posa tots en alerta, i és que en menys de 24 hores, 4 persones, 4, han perdut la vida en diferents accidents de trànsit a Catalunya.
L'últim ha estat un motorista de 25 anys que va morir ahir en un accident al carrer de Nicaragua de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc. Pel que fa al balanç global de víctimes en vies interurbanes, des que va començar l'any, han mort 13 persones, 7 de les quals motoristes.
A la Unió Europea, les dones guanyen un 13% menys de diners que els homes per tercer any consecutiu, segons les últimes dades de la Comissió Europea. Avui és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una jornada dedicada a conscienciar sobre la bretxa salarial de gènere.
Això significa que per cada euro que guanya un home, una dona n'obté 0,87. Les interrupcions de la carrera professional i la reducció de les hores de treball, sobretot després de la maternitat, posen en risc la situació financera a llarg termini de les dones. Ho detalla Maria Àngels Gómez Càmara, secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes del Sindicat UGT de Catalunya.
A Europa tenim el 22% de bretxa salarial entre les dones grans, però aquí a Espanya estem al voltant del 31-34%. A menys sou salarial, les pensions tenen un historial. Llavors, quan tu et jubiles, la teva pensió va en funció de lo que has treballat i de lo que has tingut.
Entre els aspectes que greugen aquestes diferències hi ha una presència més gran de les dones treballant en sectors amb salaris baixos, com el de les cures, en els quals solen predominar les jornades a temps parcial.
2 minuts per arribar a un quart de vuit del matí, les quatre forces que integren Sumar han escenificat a Madrid la seva voluntat de refundar l'aliança i tornar a presentar-se plegades a les eleccions generals en un acte en què han fet crides a la unitat de l'esquerra i s'han reivindicat com l'única opció per parar els peus a l'extrema dreta. Des de Madrid, Alba Gil.
Sota el lema Un pas endavant i en ple debat sobre la unitat de l'esquerra, Sumar, Esquerra Unida, els Comuns i Més Madrid mouen fitxa amb la mirada posada en les generals. Defensen un projecte renovat i transversal que aprengui dels errors del passat per poder plantar cara a una extrema dreta que no para de créixer. Una proposta que estén la mà a altres partits com Podem, que no vol ni sentir-ne parlar, tot i les crides a participar-hi. Escoltem Mònica García.
Aquí no sobra nadie. Necesitamos cada voz, cada energía, cada átomo progresista de todos los espacios.
Missatge també d'Ernest Urtasun a Gabriel Rufián, que dimecres apostava per un front progressista.
No se ganan unas elecciones solo desde la sociología electoral, se ganan con un proyecto político ganador, que es lo que hemos venido hoy también a construir.
L'acte ha desbordat les previsions de públic i ha comptat amb representants sindicals d'Esquerra, de Bildu i de Compromís. No hi ha anat, en canvi, Yolanda Díaz, que ha fet un pas al costat per no restar protagonisme al projecte.
La guerra d'Ucraïna s'acosta al quart aniversari sense aturador. Aquesta matinada Rússia ha bombardejat amb míssils la capital del país sense que de moment hagin transcendit ni morts ni ferits. A l'est d'Ucraïna, a la ciutat de Lviv, les autoritats investiguen com un atac terrorista diverses explosions que han causat almenys un mort i desenes de ferits en una botiga. Aquestes últimes hores Rússia també ha bombardejat un institut a la ciutat d'Odessa on han estat els enviats especials de Catalunya Ràdio, el Vicent Mifsud i el José Antonio Rodríguez.
Mentre s'avaluen els danys dels últims atacs a Odessa, a l'institut destrossat amb un dron, el director ens explica que volen accelerar el treball per reprendre quan abans les classes per a que els alumnes d'entre 11 i 16 anys no renuncien a la normalitat. El més important, ens diu Oleksandr Jereja, és que no hi va haver víctimes.
El més important és que no hi ha ferits. El guarda de seguretat havia baixat al refugi. També s'havien amagat un grup de persones dels edificis dels voltants. Ningú ha necessitat atenció.
Els locals afectats, com el restaurant italià de Tatiana, de moment no poden funcionar.
L'impacte ha estat a l'institut i a causa de la potència de l'explosió, l'ona expansiva ha fet saltar totes les finestres. La sala no pot funcionar fins que les autoritats ens ajudin a reparar-ho, sobretot tenint en compte que fa fred i no hi ha electricitat.
Odessa ha estat una de les ciutats més castigades aquest hivern pels drons russos.
La primera trobada de Terians a Barcelona, que són les persones que s'identifiquen i es comporten com animals, acaba amb almenys 5 detinguts i càrregues policials en ple centre de la capital catalana. Concentració que es va fer ahir a l'Arc de Triomf de Barcelona i que va atraure més curiosos que no pas participants, Eva.
El fenomen dels Terians s'ha fet viral a les xarxes socials, però la convocatòria va reunir més curiosos a la recerca de Terians que no pas Terians en si, que finalment no van fer acte de presència.
Hi havia algú gatejant pel terra amb unes orelles de conill per riure's d'això.
Em sembla molt fort que la gent ajunti més per veure una persona amb cua i orelles que per coses realment importants que estan passant ara, com un genocidi, tots els arxius d'Epstein.
Aquest cap de setmana hi ha previstes diverses trobades de Terians a diferents punts de tot l'estat.
Avui es compleixen 2 anys de l'incendi de l'edifici del barri de Campanar, de València, i van morir 10 veïns i van quedar calcinats els 2 blocs del complex. El material de revestiment de la façana inflamable va fer que les flames es propaguessin molt ràpid. La norma preveu que aquest mateix any aquest sistema amb polietilè quedi prohibit. Coincidint amb el 2è aniversari de l'incendi, els veïns recordaran les víctimes en un acte de record davant del bloc. Des de València, Alba Barbosa.
La façana es recobrirà ara amb una ceràmica blanca i desapareixeran les plaques d'alumini i el polietilè. Batista Boronat és l'arquitecte que dirigeix la reconstrucció del bloc.
El revestiment estètic de l'edifici substituirà les plaques metàl·liques amb el material polietilè que tenia, que va ser el causant un poc de la combustió de la façana.
I com s'evita l'efecte xemeneia que va fer córrer el foc? La ceràmica es combina amb unes bandes de protecció que, en cas d'incendi, s'expandeixen i bloquegen temporalment el pas de les flames.
Lo que facilitaran és tallar la xemeneia de la cambra que queda entre el material interior i exterior i funcionaran com un separador i un protector de que el fum i el foc no puga passar d'un sector a un altre.
Es van cremar els 137 habitatges dels 2 edificis i Òscar Romero, un dels veïns afectats, recorda que, des que va veure fum a la terrassa fins que va sortir del bloc, tot va passar molt ràpid.
Això em va alertar. La sort és que vaig decidir la decisió de la meva vida, suposo, perquè no va ser per un avís o baixeu, iscau, no. Jo en aquest moment ja estava sol a casa i vaig decidir eixir per voluntat pròpia i intuïció, el que siga.
El codi tècnic de l'edificació preveu una actualització per a aquest mateix any en què es prohibeixi el sistema de façana metàl·lica amb revestiment de polietilè, que és la composició amb què es va construir l'edifici de Campanar. Pel que fa a la causa judicial, l'Audiència de València va concloure que el foc va ser accidental.
Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. Ara anem fins a Tàrrega, on la mare del jove de 18 anys, que va morir a finals del mes d'agost, apunyalat presumptament per un noi de 17 anys, ha recollit ja prop de 62.000 signatures per reclamar condemnes més severes pels menors d'edat que han comès un assassinat. Ahir la tarda es va fer, de fet, una manifestació a la capital de l'Urgell amb aquesta petició, Alba Mor.
Basta ya de tanta impunidad! Basta ya de tanta impunidad!
Aquestes i altres consignes es van sentir al llarg de tota la manifestació que, segons els Mossos d'Esquadra, va reunir unes 120 persones. La protesta es va dur a terme just mig any després de la mort del jove targarí. La seva mare, la Sílvia Guerrero, creu que calen condemnes més severes.
No pot ser que per un assassinat, només que pel fet de tindre 17 anys, et caiguin 8 anys de màxima. Al final, el delicte és el mateix, el fas amb 17 com si el fas amb 20. Per tant, la llei hauria d'estar una miqueta més equiparada amb la llei de l'adult.
Per finalitzar la manifestació, els participants de la protesta van formar un quòrum al centre de la plaça Major, envoltant un escrit on es va poder llegir el nom de la víctima fet amb clavells. També es va fer un minut de silenci en record a les víctimes.
Pins, eucaliptus i acàcies estan conquerint els boscos del Mediterrani i en comprometen el futur perquè són arbres que cremen amb facilitat i desplacen espècies que aguanten millor els focs. És la conclusió d'un estudi internacional en el qual ha participat científic del CSIC i del CRAF i que ha analitzat 31.000 espècies d'arbres i la composició dels boscos a les diferents regions del planeta.
Han constatat que les espècies de creixement ràpid, amb fustes menys denses i fulles més lleugeres, estan conquerint cada cop més territoris en detriment d'arbres autòctons i de creixement més lent. En el cas dels boscos mediterranis, els pins, eucaliptus, acàcies i ailans estan guanyant presència en detriment de roures o alzines, que creixen més lentament i tenen fustes denses que aguanten millor els focs. Josep Peñuelas, un dels autors de l'estudi, explica per què els arbres de creixement ràpid comprometen el futur dels nostres boscos.
Són més vulnerables, més sensibles al foc, perquè tenen més volum de combustible per cremar, i a més són fustes menys dures, perquè han crescut molt més ràpid que no pas, per exemple, d'una alzina o d'una alzina surera.
I el fet que siguin més vulnerables als incendis també redueix la seva capacitat d'emmagatzemar carboni. De fet, quan els arbres cremen, alliberen el que havien capturat.
El fenomen de les listening parties, que en català equivaldria a festes de prescolta, és una tendència a l'alça de la indústria musical. A aquestes trobades, els artistes tenen l'oportunitat de presentar un disc nou als seus seguidors en un petit comitè abans del llançament oficial. Aquesta setmana, la cantant Maria Arnal ho ha fet amb Ama.
Tot i que el seu nou projecte és profundament digital, amb una gran exploració sonora a través de la intel·ligència artificial, per a Maria Arnal era essencial que el públic pogués escoltar les cançons cos a cos. Ho ha explicat en declaracions aquí a Catalunya Ràdio.
Per mi era molt important tenir aquest moment de cos a cos, també perquè sóc un artista molt d'escenari i volia veure també com respiraven les cançons en directe i com respiraven amb el públic, que pogués venir i escoltar tot aquest nou univers d'aquest disc sense tampoc tenir cançons antigues a les que agafar-se, diguem, a l'escolta, no? Sinó només cançons noves.
En un mercat en què l'escolta es fa de manera individualitzada i algunes llistes de reproducció estan generades per algoritmes, aquestes trobades s'han convertit en un pilar de la promoció i de les estratègies de màrqueting, ja que permeten construir comunitat, ofereixen experiències úniques i obren també la porta al nou univers de l'artista. Pau Cristòfol és agent d'artistes del Primavera Sound.
Crec que és molt important pels artistes tenir contacte directe amb les seves comunitats, l'audiència. També cada cop busca més relacionar-se i compartir les coses que els agraden, com la música, cara a cara. Les opcions són infinites i aquí és on entra en joc la capacitat de l'artista o el potencial del disc en si per desplegar i potser oferir una cosa més enllà per entendre el context i l'univers que envolta el disc.
Aquestes sessions reduïdes no són un concepte nou. Ja fa anys que els artistes hi aposten. A casa nostra, per exemple, Rosalia ho va fer fa poc en l'exclusiva festa a la Sala Oval del Manac, on va presentar Lux.
L'informatiu del suplement.
Cundé, torna a fer la centrada, el cop de cap.
Tot és possible un dia de partir.
Marcat el Barça, ha marcat Cubarsí.
És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Llevant a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Amb 547.000 oients, el suplement de Catalunya Ràdio es converteix en el programa líder dels dissabtes a Catalunya. Diumenge el programa també creix i suma 431.000 oients.
Gràcies a tots vosaltres, oients, i per molts anys de suplement.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Al restaurant Caníbal celebrem l'any nou xinès.
Mariscs, peix, ave i peu de porc. Cada ingredient té un significat. Peu de porc és que podem agafar bona sort. Peix sencer vol dir que tota la família estan junts, que no falteixi ningú. Normalment es veu un licor d'arròs bastant fort.
Però per fer el xin-xin final o durant l'àpat?
Durant tota la...
Durant tot el sopar.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Xinyang kuailè.
L'informatiu del suplement.
Ai, aquí Eva. Tens, Parra. Parra, tira-t'ho ja. De tres... No! El Barça eliminat de la Copa. A semifinals contra el Baskonia ho ha tingut...
Patacada del Barça de bàsquet, que queda fora de la final de la Copa del Rei amb la derrota contra el Baskonia, 67-70, en un dissabte marcat pel bronze d'Oriol Cardona als Jocs d'hivern i per les derrotes de l'Espanyol al camp de l'Atlètic de Madrid i del Madrid al camp de l'Osasuna. Derrota que aquesta de Madrid a Pamplona dona encefat al Barça la possibilitat de tornar a ser líder de la Lliga avui mateix. Anem a pams. El Madrid esperava el Barça a la final de la Copa de Bàsquet, però un últim quart desastrós va condemnar l'equip que entrena Xavi Pascual. Albert.
El Barça es va quedar sense final de Copa després de perdre 10 punts d'avantatge en un últim quart en què van anotar només 9 punts i en van encaixar 21. Xengelia i Parra van tenir dues cistelles per empatar en els últims segons, però van fallar i l'equip es va acomiadar del títol. La reacció en calent, només acabar-se el partit, de l'entrenador Xavi Pascual a DAZN.
Bueno, hemos llegado muertos al último cuarto. Ya no nos quedaban... Nos hemos quedado sin energía en el último cuarto. Hemos jugado fatal. No se puede entrar al último cuarto con la ventaja que teníamos y perderla inmediatamente. Y además hemos entrado en bonus en 3 minutos. Ellos no han llegado ni al bonus al final, nosotros en 3 minutos, y entonces ya el partido ya se ha complicado mucho.
Ja a la roda de premsa, Pascual lamentava que havien arribat molt justos de forces a la Copa, amb molts jugadors tocats.
Arribàvem molt justets aquí i s'ha demostrat. És la situació de la Copa, més a més, jugant en 24 hores ens penalitza molt i ha anat junt, no? Una miqueta físicament hem arribat pitjor, malgrat que hem intentat aguantar i rotar el més que hem pogut i mantenir el partit per nosaltres i en el tram final hem estat molt fallons, ens ha faltat una mica de tot.
La final la jugaran el Baskonia i el Madrid, que en la primera semifinal va derrotar el València per 106-108 en un gran partit de bàsquet. El Madrid va protagonitzar una remuntada quan estava contra les cordes. Essonia va anotar 2 triples consecutius quan el Madrid tenia el partit pràcticament perdut. La final Madrid-Baskonia es jugarà a les 7 del vespre. I ho dèiem també en començar, el Barça de futbol pot arreglar avui el cap de setmana per als aficionats blaugrana després de la derrota ahir del Madrid a Pamplona contra l'Osasuna per 2-1 amb un gol encaixat al minut 90. Un Madrid molt espès que va fer ben poca cosa i tot i així va aconseguir l'empat amb un gol de Vinícius després d'anar perdent 1-0. De fet, tot i el mal partit, el Madrid va estar a punt d'anar-se'n amb aquest empat, però un golaç de Raúl García va donar la victòria a l'equip navarrès, un gol que va haver de ser revisat pel VAR després que l'àrbitre en directe l'hagués anul·lat. El mateix que en l'1-0 de penal de Budimir, una trepitjada de Courtois, el mateix Budimir que l'àrbitre va interpretar com una piscina del davanter croat en primera instància, però que el VAR va rectificar. L'alegria de Raúl García, l'autor del gol de la victòria, a DAZN.
Creo que una sensación increíble. Me acaban de decir que creo que hacía 15 años que no se le ganaba aquí al Madrid.
Desde 2011.
Pues bueno, creo que una barbaridad. Creo que la gente, la afición, se merecía una victoria así, después de tantos años.
I el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, confia que l'equip guanyi la Lliga, tot i aquesta derrota.
Quedan muchas jornadas de Liga, va a ser difícil ganar todas. Y al final, bueno, pues yo creo que un equipo muestra su fortaleza cuando vienen las dificultades, cuando vienen momentos duros o derrotas como estas. Lo que no pueden venir son las dudas, ¿no? Yo sigo creyendo mucho en mis jugadores, en el trabajo que están haciendo.
Recordem que el Madrid té 60 punts, el Barça segon amb 58, de manera que una victòria aquesta tarda contra el Llevant al Camp Nou faria que les coses tornessin a estar com estaven, amb el Barça líder amb un punt més. El Barça ve de 2 derrotes, al camp de l'Atlètic de Madrid a la Copa, i a Montilivi a la Lliga contra el Girona, i avui reapareixerà Pedri jugant uns minuts. També serà a la convocatòria Marcus Rashford. El Barça Llevant a 4:15, el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol allarga la ratxa de partits sense guanyar la Lliga. Ja en són 8, amb la derrota ahir al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid per 4-2. tot i els gols de Jofre Carreras, que va suposar el 0-1, i també d'Edu Expósito. Ja al final l'equip matalassé va passar per sobre de l'equip de Manolo González amb dos gols de Sorlot, un de Giuliano i un altre de Lukman. El tècnic de l'Espanyol es fixa la permanència com a objectiu, tot i que l'equip es manté de moment sisè.
Sí, sí, està clar, quan més aviat millor, sempre ho dic. Ja l'any passat ho vaig dir quan els teníem gairebé a tocar, i aquest any ho he dit tota la temporada, que era molt, molt important arribar als 42 punts el més aviat possible, que a partir d'aquí és quan has de mirar un altre objectiu, però primer has d'assolir el primer, que era que són la permanència virtual.
També jugats ahir a primera, Betis 1, Rayo 1 i Real Societat 3, Oviedo 3. A la Lliga F, Granada 0, Barça 2, Logroño 2, Badalona 3. I recordem el nom propi d'ahir, Oriol Cardona, va fer història als Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. El banyolí es va convertir en el primer català a guanyar dues medalles en uns Jocs d'hivern. La segona, de bronze, la va aconseguir ahir en la prova dels relleus mixtos d'esquí de muntanya, fent parella amb la granadina Ana Alonso. Això després de la medalla d'or aconseguida dijous.
El suplement amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com estàs?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català mirem cap al cel i som a les portes d'aquest dijous, dia 26 de febrer. Us esperem a tots els oients que us vingui de gust a la Casa del Llibre, a Rambla Catalunya de Barcelona, a les 7 del vespre. Amb el Joan Anton Català presentem L'eclipsi del segle, guia per gaudir de l'eclipsi solar total del dia 12 d'agost del 2026. Què és un eclipsi de sol i per què succeeix? Com es desenvoluparà i en quins detalls ens haurem de fixar? En quin lloc serà total o parcial i quins en seran els horaris? Què caldrà tenir en compte per triar l'indret d'observació? Quines són les mesures de protecció per veure'l de manera segura? Què cal esperar pel que fa a la mobilitat i com arranjar els desplaçaments? Com gaudirem de l'eclipsi de manera responsable amb l'entorn natural? Com podrem fotografiar aquest fenomen, aquest eclipsi? Tot això ho resoldrem a aquest llibre, que ja el teniu a les vostres llibreries, però que, a més, aquest dijous també presentem públicament amb tots els oients del suplement aquest Casa del Llibre Rambla Catalunya. Jonathan.
Molt content, que ho facis amb mi, Roger, un cop més. Que...
perquè som ja la parella dels llibres,
Sí, sí, sí. Home, aquest llibre, ara deixem conyes, jo penso que una guia pràctica és necessària.
Digue-ho, reconeixeu que estàs molt nerviós, Joan Anton.
Sí, molt neguitós.
Però és que jo dic, agafa't un calma, perquè és que falten 6 mesos, aleshores, treu-te, allibera't.
Imagina't...
Tu estàs patint, ai, temps que farà el dia 12 d'agost.
Imagina't com estaré un mes abans, 2 setmanes abans, 5 dies abans, el dia
pobres
abans...
Pobres meteoròlegs, també t'ho dic.
No, jo sempre ho dic. A veure, chapeau, hats off, que diuen, per les nostres dones i homes del temps, És a dir, primer, l'enorme dificultat que tenen en fer la seva feina.
Reconeixem que tu ja has preguntat quin temps farà el 12 d'agost.
No és cert.
No, encara?
No, perquè no té sentit. Quin sentit té, pregunta? No,
farà, home, farà un sol espaterrant.
Sí, aquí l'única cosa és que, com que el sol anirà molt baix sobre l'horitzó, recordem que és a 8:45 del vespre, el sol estarà molt baix sobre Ponent, aquells maleïts núvols que de vegades, o boirines que de vegades es posen molt baixes a l'horitzó, doncs això ens farà patir fins l'últim instant. Però, dit això, tot i que hi hagi algun maleït núvol que t'impedeixi veure el sol, els efectes de l'eclipsi total el notaràs igual. És a dir, allò de que es fa fosc, de que baixen les temperatures, i per tant tens fred, de que igual s'aixeca una mica de vent... Això ho notarem igual, tot i que hi hagi un núvol que ens tapi en aquell precís instant la totalitat. Mm. Però sí que és veritat que haurem d'estar tots molt pendents. I jo estic pendent d'això i de moltes altres coses per l'eclipsi, perquè, clar, és que és una cosa.
Aquests nervis que els anirem vivint en directe cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton Català, i mentre esperem aquest 12 d'agost, a veure, moltes altres qüestions de la ciència que ens interessen i que intentem resoldre amb el Joan Anton. Avui, atenció, per què hi ha èpoques de l'any en què ens refredem més que en d'altres? Per què ens refredem? Per què ens encostipem? Realment té a veure amb el fred? Avui, a La Terra es Plana, ho intentem resoldre. A veure, sabem, Joan Anton, que amb el fred per si sol no n'hi ha prou per causar un refredat. Per això sempre hi ha d'haver un virus. I perquè hi hagi un virus hem de recordar què és un virus.
Aquest és un malentès, Roger.
Sí, la cosa és que els virus, entenc que amb el fred sobreviuen molt més ara, i proliferen molt més.
Correcte, ara ho veiem. Perquè un diu, t'has refredat perquè has passat fred. Ja, no, és que el fred per ell mateix, per si sol, no et provoca un refredat. El refredat, un constipat, és un virus. Un virus que és un agent infecciós. Però ara, com tu bé deies, veurem que té relació amb el fred. El que anomenem vulgarment refredat són malalties respiratòries provocades per virus que circulen a tot arreu i que els tenim amb nosaltres, els portem a sobre, sempre. I en condicions normals, ara veurem el que no són condicions normals, els mantenim sota control. Estan sota control i no ens generen cap malaltia. Però és ben conegut que quan arriba el fred de l'hivern, cada any agafem un o més refredats. Jo en porto uns quants, aquest hivern. I ara veurem per què, però ja anticipem que el fred i altres factors el que fan és que proliferin més aquests virus, que són tan comuns, i a més, ho fan de manera que desborden les nostres defenses. Les nostres defenses també baixen una mica la seva efectivitat quan fa fred. Lo del virus, ja en vam parlar en un capítol, però recordem de seguida que és un virus, és un agent infecciós, microscòpic, molt bàsic, que necessita envair una cèl·lula per reproduir-se. Per això, a ciència, hi ha el debat de si es consideren éssers vius o no. I el consens majoritari és que no són éssers vius, no són entitats vives, perquè per elles mateixes no es poden reproduir. Necessiten envair una cèl·lula per poder-ho fer. Bàsicament, l'estructura d'un virus és super bàsica. És una cadena d'ADN o ARN, que és un derivat de l'ADN més simple. Això és el seu llibre d'instruccions. Envoltada, aquesta genètica, envoltada per proteïnes que protegeixen tot aquest material. I alguns tipus de virus, sobretot això, encara hi tenen una altra capa de protecció, que són els greixos. Important per quan comentem el tema de la grip, que és una altra cosa. Són molt simples. Tan simples que hi ha un Premi Nobel de Medicina de l'any 1960, el Peter Medavar, que va dir que els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de simples. Des d'aquest punt de vista, et deia, no considerem que són organismes vius, però el virus ha d'infiltrar-se dins una cèl·lula per reproduir-se i per infectar-la. Perquè vegis que petits que són, són molt més petits que els bacteris. Tinc algun exemple. El virus del xarampió, per exemple, és 8 cops més petit que el bacteri E. coli. I el virus de l'hepatitis és 40 cops més petit. I el de la polio, el virus de la polio, és 10.000 cops més petit que un gra d'arròs. Per tant, són cosetes molt petites.
Clar, com ens infecta un virus i quin és el procés?
Ho fa per etapes. La primera etapa és que el virus s'adhereix a la membrana d'una cèl·lula, es posa allà al costat. Després penetra, ha de penetrar. I aquí diversos virus tenen diverses maneres de penetrar, ara no entrarem en detall. La tercera etapa és que quan ha penetrat dins de la cèl·lula, allibera dins d'aquesta cèl·lula el seu material genètic. Aquest llibre d'instruccions per fabricar-se amb ell mateix, l'allibera. A partir d'aquest moment ve el moment més interessant del procés, en què aquest material genètic que el virus ha alliberat dins de la cèl·lula obliga a la cèl·lula a fabricar còpies del virus. Clar, la cèl·lula rep un nou llibre d'instruccions i es posa a fabricar. Ell no sap que és d'un virus. Ell arriba un ADN i diu, doncs vaig a fabricar aquest ADN i comença a fer còpies i còpies i còpies del genoma del virus. La següent etapa és que aquest llibre d'instruccions obliga també la cèl·lula a fabricar les proteïnes que envoltaran aquest material genètic. És dir, que la cèl·lula fabrica un nou virus, fabrica milers de còpies d'aquell virus. I finalment, per infectar altres cèl·lules, el virus necessita alliberar totes aquestes còpies i això vol dir matar normalment, tot i que no sempre, matar la cèl·lula, destruir-la, perquè totes aquestes còpies de virus que hi ha dins puguin sortir a infectar noves cèl·lules.
Tot això que expliques ens és molt familiar, sobretot per la pandèmia. En vam aprendre molt,
Sí, allà recordo que vam fer un capítol específic del coronavirus, dels virus del coronavirus, i tant i tant.
També hem après que els virus són a tot arreu.
Sí, són les entitats biològiques, fixa't que no dic vida, perquè discutim si són vida, però entitats biològiques més abundants de la natura. Els experts estimen que podria haver-hi més de 10 quintilions de virus de tota mena a la Terra, que si els poguessin posar un rere l'altre, farien una cadena tan llarga com la nostra galàxia. I fixa't de que petits que són, no? Els virus, abans ho dèiem. I afortunadament no tots els virus ens poden atacar. Cada virus, o molts virus, estan especialitzats en determinades cèl·lules. Hi ha virus que ataquen a cèl·lules vegetals, hi ha virus que ataquen a bacteris, per exemple, no? Per tant, és que si no ja no seríem aquí. En tants virus, si no tinguéssim, primer, mecanismes de defensa, i segon, la major part de virus fossin totalment inofensius per nosaltres, ja no seríem aquí.
Per què ens refredem durant l'hivern, Joan Anton?
Ara ve la cosa, ara ve la cosa. D'entrada, els virus, en general, no els hi va bé la calor. Quan s'exposen a temperatures altes, normalment el virus no es comporta gaire bé. La seva estructura acostuma a trencar-se. Per tant, a un virus ja li interessa que les temperatures siguin baixes. Això és la primera cosa. Però potser la cosa més important és veure com el fred afecta la nostra primera línia de defensa, que són les vies respiratòries, on tenim mucoses. Per exemple, al nas, a la boca. Aquestes mucoses el que fan és atrapar virus i bacteris, agents patògens que inhalem i els atrapen. Però quan fa fred, aquestes mucoses treballen pitjor, no són tan efectives. I això fa que, quan faci fred, aquests virus trobin escletxa per penetrar més el nostre cos, cosa perquè les mucoses funcionen pitjor. Per tant, primera línia de defensa s'afableix, que és la primera raó.
N'hi ha més, també quan estem tancats, per exemple, ens socialitzem una mica menys i tots aquests patògens, doncs, sabem també arran de la pandèmia tot allò que ens deien que havíem de ventilar, no?
Clar.
I allà és on ells realment poden sobreviure, amb aquella escalforeta.
Correcte, quan fa fred sortim menys, fem menys activitats a l'exterior, ens tendim a concentrar-nos més a casa, en família, passem més temps junts. Clar, això és el somni d'un patogen, tenir poblacions humanes molt concentrades i molt juntetes, no? Aquí es produeix un efecte en cadena, fixa-t'hi. Les persones que han emmalaltit es converteixen en vectors de transmissió. I com que ens reunim, doncs aquestes persones que han estat infectades infecten, actuen de vector de transmissió, infecten altres persones. Per tant, també aquí el fred juga en aquest factor més social, que tendim a estar més en grups, en famílies i tancats.
El sistema immunològic és precisament allò que ens protegeix de tots aquests virus i el que els combat. Com funciona?
Clar, abans comentàvem les mucoses de les vies respiratòries. Això és una defensa passiva. Passiva vol dir que està allà i que simplement atrapa, fa que no entri. És com un filtre, un embut en un filtre que fa que no entrin tants patògens. Però el sistema immunològic és un sistema de producció activa. Aquest lluita, directament lluita contra els patògens. I som vius gràcies a un sistema immunològic tremendament eficient, que a més és capaç d'aprendre. La raó de que aprèn, o per això, van bé les vacunes, perquè et vacunen d'una cosa i el nostre sistema immunològic aprèn com combatre aquell organisme, no? O que de vegades passes una malaltia i no la pots tornar a passar, perquè t'has immunitzat, perquè el nostre sistema immunològic ha après com lluitar contra això, no? Però, mira, hi ha alguns estudis que suggereixen que la resposta immune innata, el nostre sistema immunològic, pot ser una mica menys eficient a temperatures baixes. Quan fa fred, sembla, per alguns estudis que s'han fet, que aquest sistema de defensa funciona una mica pitjor, especialment a la mucosa nasal. De manera que, si és hivern i fa fred, i a més, ets adult, tens uns quants anys, perquè, clar, els nens i les nenes, això del sistema immunològic és agafen un virus i de seguida, o un bacteri, i de seguida el seu sistema immunològic s'adapta, és molt adaptable. Com més grans ens fem, menys adaptables és, ens costa més, no? De manera que si ets adult i fa fred, el teu sistema immunològic no funciona tan bé i tens més tendència a no poder combatre tant aquests virus que t'entraran per les vies respiratòries, però això no és matemàtic, perquè si això fos matemàtic, tots hauríem d'emmalaltir, i no és cert. Hi ha molts altres factors que hi juguen, i sabem que hi ha factors que enforteixen el nostre sistema immunològic. Una vida sana, menjar bé, fer exercici, no tenir estrès, dormir 8 hores... Tot això... Tot això hi juga, també.
El tema de la immunitat amb els refredats no funciona, amb els encostipats, perquè... Tu et pots refredar 2, 3, 4 vegades al llarg d'un hivern.
Clar, sembla que fallaria la regla, però això és perquè els virus muten. Les mutacions, recordem que són alteracions a la cadena d'ADN, alteracions de vegades molt subtils, però que fan que aquell organisme o aquella cepa de l'organisme sigui lleugerament diferent a l'anterior. Els virus tenen mutacions constantment. Una mutació que faci, dèiem, un virus és una cadena d'ADN protegida per un embolcall de proteïna. Només que la proteïna que protegeix, que envolta el virus, canviï una mica, ja és un altre virus. tot i que continua sent el virus que ens va refredar fa dos mesos, però ja és un altre virus. El nostre sistema immunològic no és capaç de reconèixer-lo perquè ha canviat la proteïna i, per tant, s'ha de tornar a desenvolupar la defensa activa contra aquest virus, nou virus. I això és el que fa que els refredats siguin constants. Virus que muten i muten i muten, tenen alteracions constantment.
Suposo que per això no s'intenta buscar una vacuna contra el refredat, perquè correcte. És impossible, perquè va variant.
I a més, correcte, a més, a diferència de la grip, que si vols ara entrem amb la grip, els efectes d'un refredat habitualment són lleugers. Pues tinc mocs, tinc tos, em fa mal la gola, tinc una mica de malestar, potser tinc una mica de febre, però en un parell o tres de dies això ho recuperem. Molt diferent a la grip. Per això sí que a la grip s'han de desenvolupar vacunes.
Per tant, comparar ben bé la grip amb un refredat, faríem un error aquí.
És un error. Tot i que la grip també la provoca un virus, el virus de la grip, que també muta molt, no són efectes suaus. El virus de la grip penetra més, és capaç de penetrar més dins del nostre sistema immunològic, fer més mal. Els símptomes de la grip, malauradament, tots els coneixem, aquest trencasso, que diem, no, estic fatal, em fa mal tot el cos, de vegades febres altes, un procés que dura no dos dies ni tres, pot durar una setmana i que et deixa absolutament aixafat i que és problemàtic en poblacions que estan amb baixes defenses o amb edat, és a dir, que són vulnerables, especialment problemàtic i perillós el virus de la grip. El virus de la grip és més resistent al fred, més resistent al fred. Abans dèiem, els virus en general no els agrada el fred. La grip sobreviu millor al fred perquè va recobert, el virus de la grip, d'un greix. Té la cadena d'ADN, les proteïnes, i a més un altre escut que el protegeix. També es transmet més, perquè quan respirem, tossim o estornudem, les gotícules que expulsem d'aerosol, on porten el virus, s'evaporen molt de seguida i es tornen molt petitetes, aquestes partícules, i viatgen molt més. Són capaços de viatjar molt més, en la qual contagiem d'una manera més fàcil a la gent que està al nostre costat. I, a més, el seu període d'incubació és menor, en general, que el d'un virus d'un refredat normal. Per tant, tot això combinat fan que la grip sigui especialment problemàtic, per això es desenvolupen vacunes cada any quan arriba el fred. Et donaré unes dades perquè veiem la perillositat. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la grip estacional, vol dir la que cada any es produeix, causa entre 290.000 i 650.000 morts a tot el món. A Europa, aquestes xifres són de 15.000 a 70.000, en funció de la temporada. I en temporades severes pot arribar a infectar entre un 5 i un 15% de la població mundial. És una passada, això. Això és el que fa que sigui tan perillós, que sigui tan especialment important desenvolupar vacunes, que cada any s'han de desenvolupar noves perquè el virus muta. És més, la vacuna tampoc et dona una protecció del 100%, perquè aquell virus pot ja haver mutat, saps? Jo em puc haver vacunat a l'octubre o al novembre i agafar una grip al febrer, perquè la grip que ha agafat aquell virus ha mutat sobre la que es va utilitzar per fer la vacuna, no? Amb la qual cosa, no és una protecció del 100%, però és vital tenir-la. És vital, especialment per poblacions que tenen aquesta vulnerabilitat, perquè, com a mínim, els ofereix una protecció molt alta, no del 100%, però molt alta.
Joan Anton Català, avui un capítol dedicat a tots aquests virus que van mutant i que expliquen també, d'alguna manera, per què ens refredem i per què a vegades és tan empipador un refredat, sobretot en aquests mesos que ens ocupen.
Exacte, esperem que no sigui grip. Ara ja sabem que millor que sigui refredat que no grip.
Tu t'has vacunat, suposo.
Sí, jo m'he vacunat.
Per edat et toca ja.
Sí, tu ho has fet o no?
Jo ho he fet també, perquè com que hi ha nens petits a casa, doncs...
Molt bé.
Saps que allò circula i, bueno, t'estalvies bàsicament una setmana al llit.
Clar, però has observat, tu que tens el nen, sí. Has observat la capacitat que tenen els nens de recuperació, no?
Sí,
ho agafen tot,
sí, però ells en dos dies estan estupendos.
En canvi, t'ho passen a tu, sí, i t'agafen, sí, a l'antivirus, sí, desactualitzat i cagada.
Joan Anton, moltes gràcies i molts ànims. Ens veiem dijous. Dijous us esperem també tots els oients a la Casa de Llibre Rambla Catalunya de Barcelona per presentar l'Eclipsi del Segle. Una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Carrefour. Carrefour et porta el millor preu amb el Carnaval de Descomptes. Amb el 50% de descompte en totes les pizzas refrigerades. Descompte en cupó bescanviable. Només el 21 i 22 de febrer als hipermercats. A Carrefour, el més bo, el millor preu. Carrefour.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
El 90% de l'art africà existent és fora del seu continent.
Van colonitzar tot i van empobrir tot.
Regne Unit, França i Bèlgica ja s'han compromès a retornar-ne part de les seves col·leccions.
Un museu avui és un espai de disputa i s'ha de repensar de dalt a baix.
I aquí què fem? Descolonitzem o mirem cap a una altra banda?
Aquests objectes s'haurien de mirar de tornar, sempre i quan hi hagi garanties de que es conservaran, òbviament.
30 minuts, un patrimoni incòmode. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 3 quarts. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
Donald Trump torna a generar el caos en el comerç mundial.
Perquè en poques hores ha pujat del 10 al 15% els aranzels anunciats en resposta al revés judicial del Suprem que declarava il·legals les taxes imposades el passat mes d'abril. Europa estudia si respon amb sancions.
El president Salvador Illa manté que Catalunya podrà recaptar l'IRPF tal com acull... o recull l'acord d'investidura amb Esquerra.
Ho diu avui en una entrevista al País, hores després que Oriol Junqueras formalitzés el no dels republicans a negociar els pressupostos justament per la falta d'entesa en aquest punt que el PSOE es nega a transferir.
Una persona sense llar ha mort al carrer a Badalona.
I és la segona mort al carrer d'una persona sense llar a la ciutat des de principis d'any. Ha reobert el debat sobre si cal recuperar un alberg per persones sense sostre al municipi.
Es manté la bretxa salarial de gènere a la Unió Europea en el 13% per tercer any consecutiu.
O dit d'una altra manera, per fer la mateixa feina, una dona treballa de franc des del 15 de novembre fins a finals d'any.
L'ambaixador dels Estats Units a Israel veuria amb bons ulls que Israel es faci seves les terres que s'estenen per bona part del Pròxim Orient, perquè ho diu la Bíblia.
Ho ha dit el podcast del periodista conservador Tucker Carlson. La Lliga Àrab també ha emès un comunicat que rebutja les paraules de l'ambaixador nord-americà, que va més enllà del que gran part de l'extrema dreta israeliana ha demanat públicament.
A Lió, manifestació en suport al jove d'extrema dreta mort a la ciutat en una baralla la setmana passada.
Els participants han cridat consignes racistes i han fet salutacions feixistes aixecant el braç. Eren unes 3.000 persones.
La trobada de Terians a Barcelona acaba amb 5 detinguts i càrregues policials.
I amb crits i empentes entre joves que feien burla del fenomen viral. Milers de persones van anar a l'Arc de Triomf en busca de Terians, però les persones que s'identifiquen amb animals no van fer acte de presència.
Les dones guanyen un 13% menys de diners que els homes per tercer any consecutiu. Això ja ho hem explicat. La pel·lícula turca Yellow Letters és la guanyadora de l'Os d'Or a la Berlinale.
En una edició marcada per la polèmica en què s'ha acusat a l'organització de no posicionar-se políticament en relació a les polítiques de Trump o a la guerra de Gaza.
Els esports, de seguida parlem del bronze d'Oriol Cardona als Jocs d'hivern, però també de la patacada del Barça de bàsquet, que queda fora de la final de la Copa del Rei amb la derrota contra el Baskonia.
En futbol, avui el Barça pot recuperar el lideratge de la Lliga si guanya contra el Llevant a un quart de cinc al Camp Nou.
Marina Laminos, portades dels diaris. Diari Ara es pregunta, es pot ser pacifista avui?
Ho fan amb motiu dels 4 anys de guerra a Ucraïna que es compleixen aquest dimarts i en un context en què l'expansionisme de Putin i l'abandonament de Trump estan abocant a Europa un rearmament, afegeix l'Ara, que trasbalsa alguns valors. Tot plegat en una portada on veiem la imatge d'una dona gran vestida d'hivern en un escenari de guerra devastat tot gris i amb cotxes destrossats al darrere. A La Vanguardia, el titular també sobre els 4 anys des que va esclatar el conflicte. Ucraïna compleix 4 anys de guerra decidida a resistir fins al final. El periòdico en portada destaca en l'entrevista al ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que reconeix que Europa no pot tenir 27 exèrcits amb una potència agressora veïna. I encara un altre titular, el caos normatiu dona ales al frau amb els habitatges de protecció oficial. I al punt avui, els concessionaris de cotxes demanen més ajuts per actualitzar un parc automobilístic molt envellit.
Com explicàvem, el diari El País avui entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també apunta que el nou finançament el pot defensar d'Algesires a Girona.
És el titular de l'entrevista que destaquen en portada un diumenge, de fet, d'entrevistes a la premsa editada a Madrid. El Mundo, en aquest cas, el president de la regió de Múrcia, Fernando López Miras, que afirma que qui no compleixi la llei i no s'adapti socialment i culturalment ha d'anar-se'n, diu, d'Espanya. I a l'ABC destaquen en portada també una altra conversa. Aquí és amb el màxim representant dels Estats Units a Cuba, Mike Hammer, que afirma que el canvi a Cuba serà més ràpid del que s'espera. I el Mundo, de tornada a Kiev, titular: Ucraïna resisteix la guerra interminable de Putin.
Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 83 espelmes, Carme Sansa.
No dubitges, comparades als encants.
És una de les actrius més reconegudes de l'escena catalana, és Creu de Sant Jordi, Premi Nacional de Cultura, i porta la versatilitat per bandera. Ha brillat fent cabaret, teatre, cinema i televisió.
71 espelmes, Rosa Vergés.
Us recomano que somieu, perquè a mi a casa de petita em deien pel·liculera, ja veieu on he anat a parar.
Considerada una de les grans pioneres del cinema català, va obrir camí a les generacions posteriors de dones directores. A principis dels 90 va guanyar un Goya a la millor direcció novella per Bum Bum i també té un Gaudí d'Honor.
52 espelmes, James Blunt.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful.
Aquest famós cantant britànic va saltar a la fama el 2004 amb el seu àlbum de debut, Back to Bedlam, que contenia cançons tan conegudes com aquest You're Beautiful que ara sentim.
Vida social.
Veure quan tenim set és el millor que hem fet.
Blaumut avui són els caps de cartell al Festival Petits Camaleons de Barcelona, Marta Ferrer.
Després de passar ahir per Banyoles, el grup oferirà avui un concert familiar on petits i grans podran cantar les seves cançons més emblemàtiques. Serà a la Sala Polo a 11:45 del matí. L'entrada general costa 18 euros, la de nens d'entre 4 i 12 anys 13 i els infants de menys de 3 anys entren gratis.
El Palau de la Música Catalana avui sonarà La Traviata.
L'obra de Verdi és una de les òperes més representades arreu i avui arriba al Palau de la mà de l'Orquestra Novària Filharmonia. És la història d'una jove cortesana parisenca que s'enamora d'un jove i, malgrat el seu amor sincer, la relació es veu afectada per les convencions socials i les pressions familiars. Avui se'n pot gaudir a les 6 de la tarda. L'entrada més barata costa 18 euros i la més cara, 85.
Que yo barro estos lodos. Que no sienten, que no cambien la historia del todo.
I els fans de les bandes sonores avui tenen una cita a l'Auditori de Barcelona.
Sí, celebra el concert del 40è aniversari dels Goya amb un repertori en què la Banda Municipal de Barcelona repassarà les obres musicals que han obtingut el reconeixement de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, des de la fanfàrria d'Anton García Abril fins al 47. Tot conduït per una mestra de cerimònies de luxe, l'actriu Victoria Luengo. Serà a les 6 de la tarda i les entrades costen 10 euros.
El Teatre Lliure de Gràcia, una festa a Roma.
Clara Segura dirigeix aquest text de Marc Artigau sobre l'amor i el desig a la tercera edat, quan la memòria comença a fallar. Explica la història de la Romina, que coneix i s'enamora del Juli quan entra en una residència per gent gran. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades es poden comprar a partir de 10 euros.
I al Poliorama, la Calòrica torna als escenaris amb La Brama del Cérvol.
La companyia torna a la càrrega amb una comèdia existencial i política que ens parla sobre l'ansietat i la necessitat de viure experiències inèdites perfectament estàndard. Tot des de les històries de diversos personatges que es reuneixen en un hotel de muntanya. Avui a funció a 6:45 del vespre, amb entrades des de 14 euros.
3 minuts per les 8 és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula El mal dolent.
L'Aníbal sempre havia sentit devoció pel dolent de la pel·lícula. Admirava la seva perseverança per fer el mal a tot i saber que tenia les de perdre. De tant veure'ls a la pantalla, a l'Aníbal se li va acabar posant cara de malvat. Va desenvolupar un riure malèfic ben aconseguit i el color negre va passar a monopolitzar la gamma cromàtica del seu armari. Certament, l'Aníbal ho tenia tot per convertir-se en el proper gran antagonista de la indústria. Va presentar-se en un càsting per fer de dolent en una pel·lícula de superherois. Li van dir que ja li trucarien, i contra tot pronòstic li van trucar. Però no eren bones notícies. El director li va fer saber que si de veritat volia ser un bon dolent, havia de saber travar un gran discurs amb les motivacions que l'havien portat a venjar-se del protagonista just abans de rematar-lo. Perquè d'aquesta manera li va explicar, el bo tenia temps per refer-se i acabar capgirant la situació. L'Aníbal es va empipar com una mona. Amb la vena del coll inflada, va replicar que ell no era un perdedor i va marxar donant un cop de porta. A l'altra banda, el director, aterrit per aquella explosió d'ira, va maleir la seva manca de criteri.
Música.
Hoy es la primera lluna de matinada. Crec que avui ja no t'escriuré. El poble fa pujades i baixades. He perdut el fil de fa temps.
Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribem avui a les 8?
Avui diumenge arribarem amb la mallorquina Maria Jaume i aquest Sant Domingo Forever. Es tracta del darrer avançament del seu quart disc, que es publicarà el pròxim 27 de febrer i portarà el mateix nom, Sant Domingo Forever. Amb aquest tema de pop electrònic, l'artista fa un homenatge a les festes patronals del seu poble, Lloret de Vistalegre.
La tindrem dissabte que ve per presentar-nos en exclusiva aquest nou treball, la Maria Jaume. Salut i ràdio.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.